que és una golejada, és una piconadora, és un rècord més, és un partit més guanyat, però m'imagino que sobretot el primer que us ve al cap, o a mi és el que més em va cridar l'atenció, i va ser la portada d'ahir del Tu Diràs, són els minuts de descans de Luis Suárez. No sé si entrava en alguna de les vostres previsions que un membre del Trident pogués descansar perquè sí, no per una expulsió, no per una lesió.
Bueno, a mi em sembla d'entrada malament que sigui això una notícia, però en el cas de que sigui...
Però ho és.
En el cas de que sigui notícia, jo considero que és una bona notícia, que es pugui produir això. Però al fi i al cap, cada jugador, això potser és una mica a la carta, o potser és una mica segons cadascú. Messi fa les rotacions, que, per cert, Messi, 2 mesos lesionat, tampoc està tan carregat o cremat com en altres temporades podria estar jugant tots els partits. La seva manera és descansar, regular-se en els partits, i té partits en els quals el veus bastant menys, tipus Les Palmes, tipus, no sé, partits d'aquests en els quals no, l'exigència no és tan alta, i després veus que n'hi ha d'altres en els que sí. Després Neymar, pues, encara que sigui a la carta, doncs, per targetes, i Suárez, pues, no hi ha hagut una circumstància que obligui, però l'entrenador considera que amb 2.500 minuts que porta jugats, que són 3 o 4 partits més que el següent, que no sé si és Busquets, doncs ja toca que faci algun descans, ni que sigui per encarar la recta final, doncs, amb una mica d'esponja, una mica de frescura. I a més a més, per decisió tècnica tampoc ho veuria malament, perquè jo, si no recordo malament, porta 2 o 3 partits encallat, potser una mica angoixat amb el tema del, gol, potser perquè s'ha començat a parlar de Pichichi, potser perquè va fallar algun penal, potser pel que sigui se li ha negat una mica el gol, cosa que no és habitual en ell. I a més continua sent el màxim golejador d'aquí, per tant, amb més raó. Jo crec que no li aniria gens malament un partit de descans, i em sembla que és una bona notícia que passi, i em sembla que entra dintre del context diferent, perquè són els tres de davant, és evident i és innegable que porten un règim diferent, però entra en el context de que en aquest partit del Getafe no hi va haver una rotació, hi va haver 5 persones que són titulars o habituals en l'equip titular, que no hi van ser. Per què? Doncs algun per sanció, però la resta perquè es considera que és necessari que vagin produint-se aquestes rotacions perquè l'equip arribi al màxim en els moments en els quals hagi de jugar els 90 minuts perquè és necessari que els jugui. I aquí, i jugant-se els títols. Per tant, a mi em sembla que és una bona notícia.
A mi em sembla molt bé perquè, diguéssim, jugar 850.000 minuts em semblen molts per qualsevol jugador, en la qual cosa crec que
sí, sí,
era necessari.
I 850.000 partits
que va dir abans. Sí,
partits, sí, ja ni t'explico.
Clar, són masses, no? Jo crec que era el moment potser de descansar. Al millor una mica abans tampoc no hagués passat, no hagués passat res. Jo crec que és excel·lent el torn de rotacions que fa Luis Enrique. Crec que és una de les claus, va ser una de les claus la temporada passada per aconseguir 5 títols, i crec que en aquesta temporada és clau perquè el Barça estigui en la recta final amb un moment físic, jo crec que realment d'un to diferent a altres equips que estic veient en aquesta recta final.
Però Santi, la temporada passada no en va fer a la davantera, la segona volta com a mínim.
No, jo dic en les rotacions.
La resta de l'equip, sí. Tot l'equip, no? Sí, sí.
Diguéssim, i davant el que succeeix, i no és Suárez, o sigui, davant existeix una certa autorregulació, sobretot en Messi. S'autoregula, jo crec que d'alguna forma també Neymar. I el que menys s'autoregula, el que segurament més vegades s'ha de dir, o s'ha de convèncer, o s'ha d'imposar amicalment, que senti que descansi, és Suárez, no? Jo no tinc la sensació de que amb aquest descans de Suárez hi hagi res amagat en el sentit de possibles targes o que vulgui que jugués amb el Villarreal i... No, jo crec que és una qüestió pràcticament aritmètica, en el sentit que hi ha una gent que ha descansat, tocava Suárez, era un partit en què podia descansar Suárez, i estic un punt d'acord en el sentit que hi havia un punt d'angoixa també, no?, amb les darreres actuacions de Suárez, i que segurament ha anat bé davant de 2 partits molt importants, que és la tornada a Champions i el partit del cap de setmana, no?
Potser ara m'entès perquè no va recórrer el Barça a la sanció de Suárez per la tangana del Sos un desecho al túnel de vestidors contra l'Espanyol, no? Aquells dos partits de sanció li van anar bé a Luis Enrique per tenir una excusa per no alinear-lo i que el jugador descansés. La Lliga no està guanyada, ni de bon tros. Venen quatre jornades duríssimes pel Barça i, en teoria, fàcils per l'Atlètic de Madrid. Hem d'anar ben a Real, rebem el Madrid, anem a Noeta, que ja sabem què ens passa cada any a Noeta, que comencem guanyant i acabem pringant, llevat de l'any passat que vam perdre des del minut 1 fins al 90, i després ve el València, que és el València, que està en hores baixes, però que és el València. L'Atlètic de Madrid, en canvi, juga contra, consecutivament, l'Sporting, el Betis, l'Espanyol i el Rayo. En principi, en teoria, si en l'equip de Simeone no aixeca el peu de l'accelerador, això són 4x3, 12 punts per l'Atlètic de Madrid. El Barça els suarà molt més. Per tant, Luis Suárez, explico tot això per dir, Luis Suárez, en aquests 4 propers partits no podrà descansar. A casa, contra el Getafe, pots deixar Luis Suárez a casa, pots gestionar les targetes de Mascherano i pots deixar Busquets a la banqueta i Alves a la banqueta i guanyes 6-0 i fent espectacle brillant. Sobre el partit, per mi una cosa molt positiva. No recordo quants anys fotia que el Barça no marcava 2 gols de córner en un mateix partit. I a més a més, 2 córners assajats i 2 córners diferents. El Messi, Neymar, Messi, Iniesta, que la penja sobre Messi, que en principi remata porta i li surt l'assistència al cap de Munir, però allò és una jugada que hem vist de 3 vegades i que està molt ben assajada. I a la segona part, el primer pal Munir, el segon Piqué, que no remata bé, però bueno, tenim Arda Turán que fa el gol de la seva vida, ni que sigui amb el turmell, no? Però una bona xilena. I després veure que aquest Barça, que és una piconadora, com deies, Dani, des de l'any 92, ara que hi ha tanta gent que fa estadístiques per sí. Twitter, no? Des de l'any 92, des del 92, és a dir, abans que tinguéssim la primera Champions, i ara en tenim 5, el Barça que no guanyava 3 partits consecutius per 4 o més gols de diferència a la Lliga. I ara ho hem fet amb el Rayo 1-5, amb l'Eibar 0-4 i amb el Getafe 6-0. No?
I el paper de Messi, no? Jo crec que, sobretot en el partit, el paper natural, de Messi, no? És absolutament brutal, no? En diverses qüestions, no? Però bueno, el Barça crec que en els dos últims partits marca 10 gols sense jugar amb el trident. No? Perquè en un partit juga falta sense Neymar, sí. En un altre partit juga sense Suárez, però en el que sí que estan els dos és Messi.
Messi.
I marca 10 gols, o sigui, Déu-n'hi-do, són 4 i 6, són resultats potents. Amb un Messi no només definidor, amb un Messi que no només està definint el futbol coral del Futbol Club Barcelona, sinó que està executant aquest futbol coral. Amb un altre to, amb un to jo crec que segurament més vertical, amb aquest to de crac virtuós, amb un sentit pràctic impressionant, no? És el que fa que faci diagonals, doni l'última passada i a més acabi fins i tot marcant un gol. Participa en 5 dels 6 gols.
Sí, sí, participa en tot. És que la quantitat de gols que genera Messi entre els que fa i els que dona d'aquesta temporada, ja sé que sempre n'ha fet molts, però si tu comences a posar la balança, l'equilibri entre els que fas i els que dones, és que cada, bueno, estem en el punt en què les dues gràfiques segurament es poden ajuntar en el punt més alt de gols i assistències. M'imagino que començarà a baixar amb el pas dels anys el de gols fets i pujarà el d'assistència, si és que entenem que Messi jugarà més endarrerit o més lluny de la porteria en un futur, no ho sé, però ara mateix és el Messi que més combina el desequilibri individual propi amb la visió de joc dels companys.
És així, l'únic que passa és que en Messi és l'únic jugador del món que no pots profetitzar res.
Ja, sí.
Perquè, o sigui, ara t'agafa 3 partits i torna a ser el Messi definidor
i et fot 5 gols.
I et quedes, diguéssim, el cos dient no sé què vaig dir.
Sí, sí, exacte. Ha dit una
cosa. De fet, en els 3 últims partits de Lliga porta 3 gols a Vallecas, 2 a Eibar i 1 al Getafe. En porta 6 en 3 partits.
I estem destacant les assistències, però clar, és que és una bèstia. Ha dit una cosa al Xavi, que després hi vull tornar amb el Toni i el Santi, però abans, Costa, com que tu no hi eres ahir a la tertúlia, tu et vas sorprendre que Suárez descansés o no?
Sí, sí.
Dissabte.
Bueno. Si no, hauria encertat l'11 i no el vaig encertar. Sí, sí, jo tenia coll avall que fins al final de temporada només pararien per sancions o molèsties, i vaja, és evident que no estem, no és ni una cosa ni l'altra, i jo és que ho celebro, vaja, no diré res diferent del que ja han comentat tots tres.
Jo l'únic que no celebro, si és que és així, és el que heu dit de que un dels components pugui ser l'angoixa pel Pichichi, perquè llavors, o sigui, perdoneu, però no, els premis individuals se'ls no, poden fotre on els... No, no, és que clar, si resulta que els millors jugadors del món han d'estar angoixats, i a Aitor també li va passar en el seu moment, si han d'estar angoixats per voler ser Pichichi...
Suárez ja ha estat pilot, ja ha estat votador, no, no crec que li entri l'angoixa. El que sí és veritat és que jo últimament l'he vist menys inspirat, igual que Neymar abans de les minivacances feia 3 o 4 partits que es trobava davant del porter i no resolia bé, i l'altre dia va resoldre molt bé. Pot ser casualitat, però a mi em sembla que desemboirar-se li pot haver anat bé. Doncs potser Luis Enrique el que buscava amb la suplència de Suárez, més enllà de que, com va dir ell, ha jugat 850.000 partits, doncs potser la cosa anava per aquí. O potser no crec que sigui el motiu, però picar-li l'orgull amb aquest aspecte, perquè als altres evidentment no se li pot qüestionar res. Si hi ha un tio que s'hi deixa les banyes és Luis Suárez. No ho sé, no en tinc ni idea, però la
cosa... Bueno, també que Munir n'està responent, no? Si no tingués suplent, és no m'hauria posat, però Munir cada vegada que ha sortit li ha funcionat.
És veritat.
I per tant, no li fa tanta recança fer descansar un dia a casa contra el Getafe Luis Suárez.
Jo crec que recança amb aquests tres animals contra els 80% dels equips et podries permetre fer-ne descansar un cada dia. Però bé, no semblen especialment predisposats a descansar. Jugar.
Sonava més que podia ser potser un dia de descans per Neymar, no? Més que per...
No, però ja l'havia tingut a Eibar, no? I a més,
sí, sí, a part, sí, jo en això discrepo. És a dir, jo crec que si tu li dones mini vacances i a sobre quan torna a la seus a la banqueta, jo trobo que estàs castigant dues vegades l'equip, perquè com diu el Xavi, ja t'havia descansat un partit. Ara, si el tio ve de mini vacances i a sobre veus que surt i s'hi pixa, llavors ja sé que t'emprenyes.
No, al contrari, li ha d'agrair l'entrenador que li hagi donat aquest permís.
Va estar un any
i
mig.
Sí, i a més...
Sí, sí, va fer dos gols, sí.
No, i a més, endollat des del principi, hi ha dies que ja es veu de seguida que estem per altres coses.
Pasturant.
I dissabte hi van a tothom des del principi.
Però el Santi ha dit que no hi veu res estrany al darrere. Jo tampoc, però això de del cicle de targetes de Suárez... ahir, per exemple, el Joan Puquí feia la reflexió que ell creu que és que Luis Enrique...
El necessita més a Villarreal.
Doncs considera prioritari el partit del Villarreal que el del Real Madrid.
Jo també.
Sí?
Jo també. Però a més, el Luis Suárez...
Si diu poc, hi va a missa.
Però de l'altre, Luis Suárez li fa molta il·lusió també jugar contra el Madrid. Per tant, contra el Villarreal, que és un partit molt important que hi sigui, ja mirarà de fer gols, però mirarà de no fer cap falta que pugui perdre's el partit. Els jugadors en saben molt, són molt llargs.
L'any passat, a la tornada de semifinals de Copa, si no m'equivoco, estic parlant de memòria.
Són tan llargs com els àrbitres.
Sí, sí. Bueno, aquest és un risc. Ai, però bueno, si no li dones l'oportunitat a l'àrbitre, no ho podrà fer.
Anava a dir que l'any passat, si no m'equivoco, la tornada de semifinals de Copa a Villarreal, precisament.
Sí, el dia de Txeritxef.
Sí, és el dia de Txeritxef.
Suárez anava advertit de suspensió i juga i no veu cap targeta.
Es nota que se sap el guió el Xavi Bosch.
És davanter, vull dir, si veu una targeta...
Bueno, és davanter, però és el tipus de davanter que
sí,
és.
Sí, però, bueno, doncs mira, li pot servir per...
No, no, si ho està fent nanassos, això.
Aquests aspectes, perquè un davanter en principi no té cap necessitat de fer faltes de targeta.
Dic que es nota que el Xavi se sap el guió perquè ha tret abans el nom de Munir i d'ell volíem parlar, Costa. És una de les notícies agradables d'aquesta seqüència de descans d'alguns jugadors del Trident. Com està responent al que fins ara no ho havia fet a l'inici de temporada?
Que és una bona notícia de 2016. Perquè aquesta temporada ha jugat 25 partits, 15 de titular, i ha marcat un total de 8 gols, 3 a la Lliga i 5 a la Copa. El que passa és que aquests gols estan repartits de manera molt desigual. En els primers 19 en va marcar 2, tots 2 a la tornada de Copa contra el Villanovense, per tant, va estar 18 partits sense marcar, i en canvi en els últims 6, tots els que ha jugat en aquest 2016, ha fet 6 gols. Espanyol-Barça de Copa 2 gols, Atlètic-Barça de Copa, un gol. Màlaga-Barça de Lliga, un gol. València-Barça de Copa és l'únic d'aquest 2016 en què no ha marcat. Eibar-Barça, un gol. I Barça-Getafe, un gol. I a més, en la majoria de casos, el 0-1
o, en el cas de dissabte, el 2-0, però, vaja, gols...
Però el gol de Màlaga i el gol d'Eibar, que són molt semblants, obren la llauna.
Sí, sí, sí.
I són fàcils de fer, si vols, però has d'estallar, no?
Bueno, sí, 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 ha de ser, no?
Sí, sí. Bueno, són des de la línia de gol, per dir-ho així.
S'han d'empenyar.
Sí, però has de seguir la jugada.
Jugada i tu estàs jugant d'extrem aquell dia.
Jo, pobre tio, ha rebut tant que no li trauré mèrit ni quan fa gols des de la ratlla. Possibles motius d'aquesta explosió de rendiment, doncs podrien ser la confiança que li ha dipositat Luis Enrique, que segurament, abans ho apuntava el Xavi, no li pot donar tots els minuts que segurament ara sí que s'està guanyant per la presència del trident, però que s'ha de dir, i això és, no escoltarem tots els documents, però no tinc cap dubte que cada cop que se li ha preguntat a Luis Enrique per Munir aquesta temporada n'ha parlat bé, fins i tot en els moments en què realment no ho estava fent bé. Jo recordo partits de Munir, i ja no parlo només de gols, sinó, jo tinc gravat el partit de Leverkusen en què era incapaç de fer controls, no perquè no en sàpiga, evidentment, sinó perquè era un jugador que estava absolutament sense confiança. Tot el contrari d'ara, i en una de les últimes ocasions en què s'hi ha referit, Luis Enrique lògicament es mostrava encantat amb Munir.
Pues lo he visto muy bien, es muy difícil para un jugador joven que no tiene la oportunidad de participar demasiado participar y hacerlo con acierto. Lo ha hecho muy bien, ha hecho todo lo que le pedíamos, incluso ha hecho gol, y es un jugador de una proyección muy, muy grande. Muy contento de su aportación. Es difícil, los jugadores que vienen participando menos, cuando se les da la oportunidad, aprovecharla, y hoy creo que ha estado a un muy buen nivel que nos da mucha confianza para él.
Ahora caldrá ver quantes oportunitats més té Munir fins a final de temporada. No serà fàcil, perquè a la Copa només queda una final, a la Champions tot partits decisius, i a la Lliga, fins que el Barça no la resolgui matemàticament, no sé fins a quin punt Luis Enrique tornarà a tenir un forat per donar-li oportunitats. Però més enllà d'això, el bon rendiment d'aquest 2016 sí que el presenta com un candidat a continuar la plantilla de la temporada vinent. Veurem en tot cas si el Barça, que ja és Vox Populi, que està buscant un davanter per la temporada vinent, li guarda el lloc o li porta algú que competeixi amb ell per aquesta posició de quart davanter.
A veure si al final no calia un Nolito ni un Larsson.
Jo
un Larsson,
per avui crec que és el candidat millor situat per ser el quart davanter del Barça. Tot el qüestió és perquè és capaç de substituir a qualsevol dels tres jugadors de davant, però sobretot a Luis Suárez. O sigui, Luis Suárez no té un substitut clar. El substitut més clar que té Luis Suárez, un nou, és Munir. I és un jugador, jo crec que d'una qualitat superior a Sandro, que era el seu rival, amb aquest tast que ha fet, Luis Enrique, per veure qui podia agafar un lloc, i aquesta competència ferotge que sempre li interessa des del primer dia teníem amb l'equip. Jo crec que és un jugador de qualitat, encara en recorregut, que tenim experiències de jugadors així, com per exemple Sergi Roberto, que molta gent donava per descartat i que avui és un jugador amb una projecció de futur i una realitat de present realment molt potent. I jo veig a Munir avui com el candidat més ferm a aquesta plaça de quart.
Llavors no fitxem? No fitxarem?
Jo dic que avui és la...
Sí, sí, no, jo estic d'acord.
És el candidat més ferm per mantenir l'ecosistema de tres jugadors titulars sempre. El que necessites, jugadors amb fam, amb ganes, que els substitueixin en els minuts que poden no jugar. I jo crec que això ho compleix Munir. S'ho ha jugat i jo crec que ha aconseguit nominar-se com un candidat per estar en aquest joc.
Dit això, fitxarem.
Sí, no? Però si depengués de tu, fitxaries?
Sí, jo crec que ens ha faltat un davanter tota la temporada, sí, sí.
Toni?
Per jugar no sé quins minuts, però sí.
Sí, jo crec bueno, que... perquè aquests tres no s'han lesionat gaire, més enllà dels dos mesos de Messi, no?
Clar, el problema és quin davanter pots fitxar o per quin davanter vol venir per jugar les escorrialles. Ho veig bastant complicat. Jo comparteixo el discurs del Santi, però també m'agradaria posar el contrapunt, és a dir, avui és el discurs que fem a dia X de març, però fa 3 mesos amb el mateix jugador i amb la mateixa situació de plantilla, el discurs ni s'hi acostava.
Jo el primer, sí, sí.
Jo penso que Munir està treballant molt bé, penso que s'està guanyant la confiança de l'entrenador i la de la gent, la dels jugadors que l'envolten i la de la gent que el veu des de la grada, però poquet a poquet, a base de jugar aquests minuts, aquests partits que té, aquestes oportunitats que té, i ser important en aquests minuts que té, aconseguir alguna quota de importància, de rellevància dins del que és el rendiment de l'equip. Per exemple, Bilbao, jo crec que és un partit important per ell perquè marca un gol, és una alineació important, de partit important, partit d'anada de Copa, i marca, obre la llauna, és un bon gol. Jo crec que aquell partit l'ajuda a créixer, ja havia fet dos gols contra l'Espanyol, però eren partit de tornada i ja era diferent.
I perdona, Toni, per mi no és el mateix rendir quan jugues per obligació que quan jugues perquè... És a dir, dissabte Luis Enrique podia fer jugar Suárez, triar jugar, donar-li l'oportunitat a Munir i fer descansar l'altre. En canvi, a Sant Mamés no hi era Suárez perquè estava sancionat. Si aquest dia que tothom diu hòstia, no tenim tal, i surts i no dones el nivell, jo crec que encara et penalitza més a ulls de la gent
de fora. Jo crec que això, precisament per això, perquè són partit important i minuts importants, amb l'alineació A, no hi ha cap subterfugi aquí, i tu vas i marques un gol i obres la llauna i a més fas un bon partit. Bueno, doncs això jo crec que l'ajuda, i a partir d'aquí té els gols que també ajuden a la Lliga. El cas del camp de l'Eibar va ser un, i l'altre el camp del Màlaga, uh-huh. són golets que aporten a l'equip i per tant l'ajuden a créixer, però tot això necessita més temps.
Però al final estan tot a ser, és a dir, després de Messi, Neymar i Suárez és el quart golejador de l'equip, és el quart davanter i és el quart que ha marcat més gols, ha marcat més que Rakitic, que seria el cinquè, no? Per tant, bueno, sí, és veritat, el 2015 va començar...
Sembla increïble.
Semblava increïble, però... Ell confiava en ell mateix. Ell, que veu com els companys se n'enfoten i el tenen pel pito del sereno i tot plegat... Bueno, això
també és difícil.
Això és difícil.
Però hi ha dies que el Costa ho ha dit, que no semblava que hi confies en ell mateix.
Sí. Però ell va començar molt.
A la llarga, sí.
Va començar d'una forma espectacular. Bueno, a l'inici fins i tot va ser seleccionat, no?
Sí, la temporada passada.
Sí, és el que et dic.
Que tenia fitxa del Benc,
ara. Va començar d'una forma espectacular. Sí, sí. Després va haver una baixada, segurament natural, i després va... Bueno, després ha tornat una altra vegada a revifar. Jo vull dir que, a veure, jo en Munir ho fiat des del primer moment.
Sí, sí.
Fins i tot potser el que em vaig passar és confiar massa en el moment de la seva...
Inicial, sí.
Quan va arrencar, però diguéssim, sí que com quart davanter del Barça, el paper de Munir aquest any l'ha complert.
Va cremar massa etapes massa ràpidament. És un jugador que amb 18 anys debuta al Barça B, sí, està al Ràdio Majadahonda. Fa 32 gols en 29 partits. El fitxa al Barça juvenil. Amb el juvenil juga poc i amb 18 anys, a la mateixa temporada, debuta a la Barça B i al primer equip. Tot massa ràpid, no? I a sobre del Bosque, per fer-lo espanyol i que no pugui triar si és marroquí o no sé què, aquesta aporta la selecció absoluta contra Macedònia en un partit de l'Eurocopa. Jo crec que al final...
Sí, molt a digerir.
No? Eh? El juvenil guanya la...
Sí, amb un gol de mig del camp.
Sí, sí.
I quan torna de l'Eurocopa amb les portades de tots els diaris, es pensa que és Maradona i és Munir.
Però és no un és. Jugador... O sigui, a veure, Munir és un jugador... d'alguna forma que surt de la pedrera per final, però diguéssim que té recorregut en el primer equip. No sé quants jugadors de la pedrera avui tenen recorregut al primer equip.
Bueno,
Munir l'ha tingut. El té i l'ha tingut.
Sí, Sergi Roberto.
Sergi Roberto l'ha tingut.
I Rafinha
l'ha tingut. Rafinha també. O sigui, aquests són els jugadors que van sumant, perquè el Barça acaba el partit, bueno, durant el partit de Getafe
juguen 9 de planter, 7 de titulars, no, 7 de titulars, en surten dos més, no?
Sortien 8 a mi.
Surten Samper de la banqueta i Bartra, no?
Per tant, 7 i 2, 9.
Sí.
A veure, comptem.
Els que no són Bravo,
Aleix, Piqué, Alba, Sergi Roberto, Munir, Messi, Bartra
i Samper
i Munir, l'has dit, no? Munir, l'has dit, sí.
Doncs a mi no surt el 9.
Bueno, potser en 8.
El Lluís Vidal el comptem com...
Clar, aquest és...
Sí,
és mixta, però sí, l'hauríem de comptar com que sí. Escolteu...
Preguntàvem 6 del planter, no?
Sí, sí.
Sí, sí, home, però Cesc Camps haurà d'estar algun any més, no?
Bueno, sí, però ha passat pel
Plantel. Sí, no, no, passar, sí. No, no,
ha dit una frase el Xavi
Jordi Alba.
Ha dit una frase el Xavi Bosch, que vull que me l'analitzin el Toni i el Santi. No anàlisi sintàctica ni morfològica, sinó barcelonística. Ha dit, la Lliga no està guanyada ni de bon tros. Esteu d'acord o no?
Té tota la raó.
Sí?
Sí, tota la raó. És cert, perquè aquí tens, o sigui, pots punxar Villarreal i el Madrid et pot fotre... Sí. Pot ser que no, no. Però diguéssim, la possibilitat de que...
Ja ho sé, que a l'univers poden passar moltes coses, però tu ho veus...
O sigui... no, a veure, jo no veig factible res. Jo el que vull dir-te és que no està guanyada ni de bon tros, o sigui que el Barça la guanya aquesta lliga, i el Barça diu una cosa, està guanyant aquesta lliga. O sigui, aquesta lliga que ja es donava per guanyada des de fa 3 jornades, el Barça va dir que no i l'està guanyant, i l'està guanyant perquè, punxat... perquè no està fallant ningú, Bonigo, sobretot l'Atlètic de Madrid, que és el que està seguint allà.
Ara les
perquè els altres són diferents. Però diguéssim, l'Atlètic de Madrid no està fallant. L'Atlètic de Madrid és un equip que està en un nivell, et diré que porta 9 gols amb els darrers 3 partits. 3-3-3, o sigui, és un rival a Champions.
I que des del Camp Nou ha encaixat un gol. Des del Camp Nou, després de 6 partits més, ha encaixat un gol.
Jo penso que si la referència fos al Real Madrid, la Lliga estaria molt més guanyada del que ho està, per les dues coses, per la banda del Barça i per la banda del Real Madrid, o pel que ofereix. Penso que si això de la Lliga i els moviments de les trajectòries d'uns i altres fossin un moviment rectilini uniforme, estaria cantat que el Barça guanyara aquesta Lliga, i amb 8 o amb 7 o amb 9 punts de diferència, però més o menys pel que han demostrat l'Atlètic de Madrid, pel que ha demostrat el Barça, per les seves trajectòries, per la fiabilitat, pels gols que marquen, pels gols que encaixen, per 50.000 variables diferents, la Lliga podries dir que està guanyada, però això no és així. No existeix aquesta uniformitat impassible, inexorable i inalterable, i poden passar accidents, i com diu el Xavi, 4 partits que no són els superpartits, però que són partits incòmodes, que són partits que poden crear alguna inquietud, algun problema o algun accident, doncs l'avantatge de 8 passa a ser de 6 o passa a ser de 5, passa a ser de 4, i escolta'm, queden 6 jornades, i per tant, doncs encara... no està guanyada, és a dir, te l'has de seguir guanyant, te l'has de seguir currant. Què puc pensar jo del Barça al cap del Villarreal? Home, Villarreal és un bon equip, és un equip capaç de fer mal, però jo penso que el Barça és superior, i penso que el Barça pot guanyar, i penso que el Barça té moltes opcions de guanyar. És la llei de les probabilitats.
Sobretot si surten com estan sortint els últims dies.
No, com surten des del dia de l'Arsenal, des del partit d'anada de l'Arsenal, que ja, jo crec que hi ha un xip mental que diu, escolta'm, això és la Champions, arriba el moment...
Va, en sèrio.
Escolta'm, els 3 últims minuts amb 0-2 d'aquell partit, el Messi, el Luis Suárez i el Neymar estaven corrents per incomodar els defenses perquè no poguessin jugar còmodament la pilota. Aquest speed no hi era en els partits anteriors, i a partir d'aquí l'he vist en tots els partits. El camp del Rayo, que sempre és un anar i tornar, que sempre és un descontrol, que sempre és un no sé què, escolta, aconsegueixen dels últims 4 o 5 anys el partit més ordenat, més controlat, més tranquil, entre cometes, dins de lo tranquil que et deixa jugar, de lo poc tranquil que et deixa jugar un equip com el que juga el Rayo. Vas al camp de l'Eibar, que dius, ostres, és un camp difícil, allò, els pisos allà, la gespa, no sé què, tal i qual.
Ja ho pots dir. Infame.
Infame, i fan un molt bon partit, guanyen 0-4, i després el recital del dia del Getafe, que és un Getafe gairebé de segona, però fan un recital amb una intensitat, amb una velocitat de pilota, amb una precisió, amb una concentració, que per això marquen la diferència que marquen, i no en van marcar 9 perquè no van voler. Doncs dius, bueno, aquest perfil d'equip és difícil que perdi gaires punts d'aquí a final de temporada.
Però
hi ha aquesta possibilitat.
Un empat al Madrigal no seria una cosa molt estranya. Mantindríem la ratxa aquesta d'imbatibilitats, però seria un empat. Però després ve el Madrid i t'empata al Camp Nou, que també pot passar, i són 2 empats seguits i l'Atlètic se't posa 4. I estarem molt nerviosos. Tindrem la ratxa de 39 partits imbatuts i no sé què més, i estem a punt d'arribar als 40 de la Juve. Però estarem neguitosos amb l'Atlètic a 4 punts. I poden passar tranquil·lament 2 empats. Dit això, Santi, no fem trampes. Van jugar 7 de titulars del planter. L'Aleix, el Piqué, l'Alba, el Sergi Roberto, l'Iniesta, el Messi, el Munir. Són 7. Més 2 que entren, Samper i Bartra, 9.
Són 7 de titular i 2 des de la banca.
Sí, sí, 9.
Que passa que Sant Pere entra per Iniesta, no? I llavors igual comptes els que
van al partit. Sí, però van jugar 9.
No a la vegada, però van jugar 9. No van coincidir el camp els 9, però va ser així. Ha sortit, per ser un clàssic dels dilluns, que és els últims partits, els últims anys a Vallecas. Però ningú ha citat el nom del Tata, ni s'ha parlat de
la... Ni la possessió.
Exacte.
Jo ja he dit molts cops que la Lliga està tancada i barrada, però estic disposat a apostar amb qui vulgui que en el que queda de Lliga guanyarà més punts al Barça que l'Atlètic de Madrid.
Jo
ho celebro.
Si parlem de conviccions, jo també la tinc, aquesta convicció. Però tens suficient experiència tu, i jo encara en tinc més, per dir-te que coses rares, accidents, davallades, una lesió, això genera una inestabilitat que llavors el que tu penses que serien més punts guanyats potser ja no són tants.
No, això està claríssim, i el compte del Xavi és esgarrifós i no hi vull ni pensar, però efectivament és indiscutible. El que passa és que la meva teoria és que si durant els dos mesos que hem estat hivernant descaradament no hi ha hagut manera de perdre un partit, ni alguns que mereixien no guanyar, ara que van llançats, i vaja, no veig manera de que es frenin, no dic que guanyin tot, dic que no veig manera que baixi el nivell de l'equip de cop, vaja, és que no, vaja, ahir vaig sentir que...
Jo hivernant...
Sí, home, partits sí, com jo Les Palmes, Màlaga...
Les Palmes, el Madrid pateix...
Ara en parlarem.
Sí, pateix a Les Palmes, sí, com no ha patit ningú.
El que vol dir el Costa, que fins ara els partits dolents...
No té res a veure el to que surten a Màlaga, a Les Palmes i al Camp del Llevant, amb el to d'Eibar o de Vallecas, des del meu punt de vista. Vull dir, en uns partits surts a veure què passa, i a més en dos... comences marcant molt aviat, però en els últims he tingut la sensació que era, bueno, si ho podem tenir pentinat al minut 10, no ens esperarem al minut 15, i a mi això em dona una seguretat brutal.
De moment la ratxa segueix.
Tot per fer apostes i pronòstics.
Me'n vaig jugar una amb el Jordi Gràcia i el vaig guanyar, encara l'he de veure per això,
perquè no... Que té cocodrils,
no s'ha estirat gens. Continua la ratxa de la Juve, després vindrà la de l'Arsenal, perquè també un any crec que va guanyar la Lliga amb 49 o 50 partits seguits, i després no sé quina vindrà més, però segur que continuarà havent rècords a batre. Ara, has citat fa una estona, Toni Brossa, el Real Madrid. Vostè ha parlat del Real Madrid, doncs ens serveix per obrir un dels nostres clubs favorits.
El Club de la Baguet.
Avui és gairebé el club del mini brioche, perquè, clar, dèiem, no podem obrir cap club de sucapar si el Madrid guanya, i a més guanya d'aquella forma que encaixa un gol i torna el cop al cap d'un minut. Ja, però és que llavors arriba el senyor Zinedine Zidane i ens regala això.
Tenemos que jugar mejor. Esto está clarísimo. Si no, así, de todas formas, no vamos a ninguna parte.
I aquí sí que ens està, no convidant, sinó gairebé obligant a sucapar. L'entrenador del Real Madrid diu que jugant així el Madrid no va enlloc. En canvi, Butragueño i els jugadors diuen que no, que tot va molt bé i és fantàstic i tal. Zinedine Zidane és l'únic que veu la veritat o és l'únic que s'atreveix a dir-la?
És evolució. Evolució. Zidane té evolució en el discurs, té evolució en el dibuix, sinó en la tria dels jugadors que fa jugat, i no sé si té evolució en el cremat que comença a estar de cara al futur pròxim com a entrenador del Real Madrid, perquè ja comencen a sortir veus per tot arreu dient que, més aviat especialment des de Madrid, dient que en realitat ningú pensava que hagués de ser l'entrenador aquesta temporada, sinó que ho és perquè no ha pogut ser que vingués algú altre, i aquest algú altre seria Mourinho, que seria el preferit del president per fer la feina que està fent ell. I ara, la qüestió és, comença apostant amb un discurs absolutament entregat als jugadors i apostant pels jugadors del talent. Comença jugant amb Kroos, amb Modric i amb Isco al mig del camp, i nosaltres som els més valents del món i aquests que tenen molt talent ens ho trauran tot. Han jugat alguns partits de casa amb equips, amb rivals assequibles, amb bastanta solvència, amb bastanta holgura, però quan han anat a fora han fracassat. Quan han trobat algun equip amb una mica d'entitat com l'Atlètic de Madrid, han fracassat. Ara ja comencem a tenir Casemiro, dos partits seguits. i intentant buscar aquest equilibri que la resta de l'equip no el proporciona. I tampoc te n'acabes de sortir perquè veus la segona part de Las Palmas i veus que ja el que falta no és un jugador més, un jugador menys, sinó que falta és un concepte d'equip, un compromís d'equip, una solidaritat d'equip, una trempera d'equip, és a dir, tot valors d'equip que no hi són, que no figuren en el manual d'aquesta gent ara, almenys en aquest moment, i que aquest entrenador, igual que l'anterior, no han sigut capaços de rescatar d'on havien quedat abans de guanyar l'última Lliga de Campions. I aleshores això planteja molts dubtes fins i tot de com acabarà aquesta temporada, aquest és un, perquè hi ha l'opció Champions, carta sí, carta no, i tu jugues tot en aquesta carta, i després el cap de Florentino Pérez, quina idea hi ha, si ell continuarà a la presidència, si ell continua a la presidència, deixarà continuar Zidane sense haver guanyat res, i si continua Zidane li deixarà fer el que necessita fer en aquesta plantilla, pistolí en mà, per aconseguir que l'any que ve no sigui una repetició d'aquest any. Doncs aquestes són moltes incògnites per resoldre, que no sé si les podem resoldre avui, però...
No te pinta-la.
No.
Sí, sí. Si no vamos a ninguna parte, jo crec que inclou la Champions, no? O sigui, la Lliga ja la donen per descomptada, però és un toc d'alerta i d'atenció als seus jugadors.
El primer que fa en aquesta evolució que dic jo en els jugadors. És a dir, fins ara no havia criticat els jugadors en cap moment, i avui els critica, veurem si això li aguanten.
Però és que té raó. O sigui, el dia d'anar a Roma, els 3 gols amb 0-0 a porta pràcticament buida, que erren els jugadors de la Roma, és una cosa poc vista. Ni estan creant unes ocasions equips que a Europa tampoc no són gaire potents com els d'Spalletti, que dius, bé, aquest Madrid és irreconeixible, no? I després Casemiro, que era el jugador...
I al camp de Las Palmas el millor jugador és el porter.
És el porter, torna a ser porter.
I no és el primer cop que passa.
No, per això. I després Casemiro fa gràcia, no? És el jugador que fa caure a Benítez perquè ho vol posar al Camp Nou, però no gosa perquè no és prou estètic ni té prou màrqueting. El deixa a la banqueta... El Bernabéu, perdó, el deixa a la banqueta, n'hi fotem 4... Acaba tenint data de caducitat el Benítez, i al final la solució, perquè és l'únic mig centre que tenen, perquè ni Modric ho és, ni Kroos no ho ha sigut mai, és Casemiro, que a mi em sembla un jugador boníssim, boníssim.
Útil pel que se li demana, com a mínim. Sospitàvem, Santi, que el Madrid no anava enlloc, intuíem que no anava enlloc, però ara el seu entrenador diu que no va enlloc.
Sí, a veure, amb un equip que els millors, torno a insistir, són Keylor Navas, Casemiro i Lucas Vázquez, és un tot equip. És un tot equip, amb un equip en el que hi ha Cristiano, en el que hi ha Kroos, en el que hi ha James, en el que hi ha Bale. O sigui, els millors són aquests. O sigui, segurament per aquest viatge no es necessitava, el Madrid no necessitava fer fora Benítez, perquè segurament en Benítez, que era un entrenador que va arribar al Madrid per mirar que la plantilla tingués tots disciplinats, més disciplinats dels que tenien fins ara, i la irrupció de Zidane com a icona, que el que feia era abraçar-se amb els jugadors, i això donava al Madrid força, s'ha demostrat que no, que això no funciona. Aquest Madrid no se sap ben bé a què juga. Està fruit de la inspiració del darrer jugador que entra, en aquest cas Casemiro, en aquest cas Lucas Vázquez, no està en mans dels pesos pesants de la plantilla, que normalment haurien de, no, agafar el to i dir, escolta, aquí això ens ho traiem, com es van treure alguna Copa d'Europa d'aquelles fatals de joc, però amb resultats, i es veu un Madrid que avui jo crec que no fa por a cap equip gran. O sigui, tot pot variar, és el que estem amb aquest del futbol, i canvien les dinàmiques. Quan parlava abans el Xavi de 2 empats, que segurament no es produiran, però bueno, 2 empats, això què faria? Que la dinàmica canviés, i és pitjor que canvi la dinàmica que no el com juga un i com juga l'altre. Perquè al final hi ha petits tocs en el món del futbol, d'estat d'ànim, d'esprit, no?, que són intangibles, difícil de poder jutjar, que te'l dona això, o l'aspecte psicològic, o un canvi de dinàmica brutal, i aquest canvi de dinàmica, pues, a veure, jo crec que el Madrid, per exemple, a Champions només pot seguir Sí, toca el Bolívar, en fi.
No descartis. El Madrid ja veurem com li va a la Champions, però de moment, Xavi Puig, com estàs? Bona nit.
Hola, bona nit.
Demà veurem com li va a l'Atlètic de Madrid, que juga la tornada dels vuitens de final contra el PSV al Calderón.
Sí, a l'anada empat a 0. Des de l'empat a 0 a Eindhoven, l'Atlètic de Madrid ha encadenat 4 victòries consecutives a la Lliga. Recupera Fernando Torres, que es va perdre el partit de Lliga contra el Depor. Thiago i Savic continuen lesionats. El PSV ve d'empatar una casa contra el Herenveen a la Lliga, tot i aquest empat ha mantingut el lideratge també per l'empat de l'Ajax a casa contra el Nec Nimega. Respecte al partit d'anada, els holandesos recuperen el davanter De Jong i té la baixa per sanció del migcampista uruguaià Gastón Pereiro. En 12 partits jugats contra equips de la Lliga Espanyola en territori espanyol, el PSV no n'ha guanyat cap, n'ha empatat 4 i n'ha perdut 8. L'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Pablo Simeone, destacava la capacitat de contraatacar que té el PSV Eindhoven.
El PSV, su mejor virtud es el contragolpe. Es un equipo que con espacios trabaja muy bien, que llega muy bien con gente de segunda línea y sobre todo que trabaja muy bien la pelota parada. Me imagino un partido importante porque son dos sistemas diferentes, con muchas referencias similares, pero distintos. Así que creo que mañana va a ser un buen partido.
Simeone espera que el seu equip i la graderia del Calderón estiguin demà al seu millor nivell per passar els quarts de final contra un equip, com ha explicat el capità de l'Atlètic de Madrid, Gavi, amb gent experimentada.
Allí nos demostraron que son un equipo muy atrevido, que quieren el balón, que tienen jugadores de muchísima calidad. Creo que aquí se van a replegar un poquito más, van a intentar esperarnos para salir al contragolpe y creo que tienen jugadores de jerarquía como su capitán, como De Jong, como Guardado, como Héctor Moreno, que han tenido experiencia en esta liga y seguro que nos ponen las cosas muy difíciles.
El partit demà a 3:15 es veurà en obert per TV3, el xiularà l'anglès Marc Clattenburg. També demà a 3:15 el Manchester City juga a casa contra el Dinamo de Kiev. A l'anada els anglesos van guanyar per 1-3.
Gràcies, Xavi. Una pregunta molt ràpida que requereix una resposta molt ràpida. Gairebé amb un seu munt, no, si voleu i si podeu. Participeu de la idea que estic escoltant molt últimament al meu entorn de preferiria que em toqués el Madrid que no pas l'Atlético, és a dir, que l'Atlético és un rival dificilíssim a la Champions en comparació amb els blancs, o no? O no arribeu a aquest extrem?
Avui sí.
Avui sí.
Jo m'estimo més, és molt més difícil eliminar l'Atlético que el Madrid, però m'estimo més que ens toqui l'Atlético. Si no, serien 3 partits seguits contra el Madrid una altra vegada.
Mm. Toni?
Jo, si me'n puc estalviar qualsevol dels dos, m'estalvio qualsevol dels dos. Si em fas triar... Si
Benfica.
Clar, és veritat. Es fa molta mandra.
No, heu vist que no us he preguntat res del partit de l'Arsenal, primer perquè és dimecres i després perquè hi ha 0-2, però si hi ha algú que estigui preocupat pel partit o que vulgui dir alguna cosa, aquest és el seu moment ara,
No que estigui preocupat en l'equip i el Luis Enrique i la gent, no, o sigui, no, perquè amb el... No, però diguéssim, a veure, la clau que ha estat és que han estat preocupats sí, quan han anat a Gijón, quan han anat a Vallecas, i si els veus preocupats com estan preocupats ara, estem més tranquils.
Els que
estan preocupats, nosaltres estem més tranquils.
El que va estar preocupat és Wenger, aquest sí que està preocupat en general.
Ter Stegen va fer 3 grans aturades a l'Emirates, no ho recordem, vam quedar
0-2, no, sí.
Però Ter Stegen es va lluir en 3 ocasions.
Molt bé.
Jo crec que avui al Barça li queden 16 partits per acabar aquesta temporada, esperem, perquè això vol dir que haurà arribat a la final de la Champions. Jo crec que no es pot permetre missatges de dubte. Jo crec que el Barça està en una línia, que estan endollats i tenen que seguir en aquesta línia.
La tertúlia que han fet el Santi, el Toni i el Xavi, l'acabareu de rematar, com sempre, vosaltres.
Paraula d'oient.
Avui preguntava a Miquel què us sembla aquesta idea, bé, de fet, o aquesta obligació legal, si voleu, de crear un espai d'animació al Camp Nou de cara a la temporada que ve, que ha explicat avui el club.
I ha estat rebuda favorablement pels nostres seguidors a les xarxes socials. L'Aleix Rom diu, és una de les decisions més encertades dels últims anys. El David Bonillo ho resumeix amb un fantàstic. El Marc Rodon diu, molt necessari, ja que entre tots hem acceptat que el Camp Nou es converteixi en part d'atraccions per turistes, com a mínim que hi hagi un espai per viure l'essència del barcelonisme. El Martí Sala és escèptic, diu, quantes temporades fa que ho diuen, això? El Miguel Ángel diu, el Camp Nou sempre serà el mateix. Si l'equip fa trampa com ara, la gent anima i fa l'onada, i si no, cementiri o mocadors. L'Andreu Freerider diu, una promesa que no es complirà, com tantes altres, i per anar acabant, l'Edu Guàrdia diu, això ja cansa, no fa falta, i a la Lliga de Futbol Professional que la bombin. Quants títols són ja sense grada? És com fer que la gent que vagi a l'Òpera al Liceu estigui de peu i amb una birra. I el Quim Ponsa, que aprofita la finestra del nostre Twitter i el nostre Facebook per fer un comentari reivindicatiu, que és: jo el que vull és que treguin els energúmens europeus del darrere meu a tercera graderia. Esclar, ell té els seguidors dels equips rivals just al darrere i es queixa d'això i demana que això també hi posin remei.
Conec casos.
S'estrena a part del vidre, que ja fa unes setmanes que hi és, s'estrena per sobre del vidre de tercera graderia una xarxa que el dia del Getafe estava posada, que ningú del Getafe no va venir a animar el seu equip, ni un sol seguidor, que ell agradaria buida, però això està fet ja pel dia de l'Arsenal, que malauradament seran bastants més que tot aquell trosset de la Gàbia.
Seguidors anglesos, sempre cau algun got de cervesa o alguna cosa, sempre cau per allà els que tenen la mala sort, diguéssim, d'estar ubicats a prop de l'afició rival. Gràcies, Miquel, i gràcies al Xavi Bosch, al Toni Bros, al Santi Noia, per ser avui la tertúlia, tu diràs. Un plaer, senyors.
Gràcies, bona nit. Gràcies,
fins la propera, bona nit. Gràcies, Costa.
Bona nit.
De seguida, l'Espanyol i la Premier.
Tu ho diràs, amb Dani Sanabra. Bona nit. En el sorteig del 739 celebrat avui, la combinació guanyadora ha estat
5, 13, 18, 20, 27, 33 i 36. Reintegrament al 5.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Se entregarán a mí sin condiciones.
No et perdis el desenllaç.
Preferiria comer-me a mis hijos que rendir-me.
De la sèrie més vista en la història de 8TV.
Tienes el alma podrida.
Roma, gran final. Aquest dimarts i dimecres a la nit a 8TV.
Ara amb l'EcoClub de La Vanguardia elimina quilos i toxines amb el pla detox de Genuïnos. Descobreix el nou pla d'hivern format per 4 liquats Colpreset més 2 cremes de verdures i aconsegueix un 50% en el segon pla. Entrant a ecoclublavanguardia.com o trucant al 931 600 124. Utilitza el codi detox LB i tindràs dos plans per només 67,50 €, despeses d'enviament incloses.
Porteu RAC1 a la butxaca amb l'aplicació gratuïta per dispositius Apple i Android. RAC1.
En aplicació.
Mira quin cotxe em compraré. Mola amb aquestes llantes, eh? Supera això amb el teu Skoda Fabia.
Igualo les teves llantes. Hi pujo Bluetooth, volant multifunció, aire condicionat i ràdio tàctil. Tot per 8.990 €. I amb 5 portes.
Només 8.990 amb 5 portes?
Skoda Fabia Lake, amb revòquer d'equipament. Oferta per a unitats finançades amb Volkswagen Finance fins al 31 de març. Consulta skoda.es.
Oficina. El 2016, els gestors atenien els seus clients en oficines, l'horari de les quals coincidia amb l'horari laboral de la majoria de persones.
El teu gestor més accessible. Un altre avantatge de ser client de Banc Sabadell. Descobreix-lo amb el compte expansió, el compte nòmina dels nous temps. Informa-te'n a banksabadell.com. Sabadell, sé on siguis.
Se entregarán a mí sin condiciones.
No et perdis el desenllaç.
Preferiria comer-me a mis hijos que rendir-me.
De la sèrie més vista en la història de 8TV.
Tienes el alma podrida.
Roma, gran final. Aquest dimarts i dimecres a la nit a 8TV.
Aquest mes, redescobreix Ford. Prova un Ford amb motor EcoBoost i aconsegueix 300 € de descompte només per provar-lo amb la compra del teu Ford. I ara amb oferta en tot terreny Kuga i EcoSport fins a un 25% de descompte. Només queden 300 unitats. Tu perdràs? Concessionaris Ford de Catalunya.
Tu ho diràs amb Dani Sanabra.
I amb l'Edu de Batlle, que el tenim a Granada. Edu, com estàs? Bona nit.
Hola, Dani, bona nit.
Des d'on l'heu sentit, a l'estadi de Los Cármenes, narrar aquest partit per RAC1, un partit, Edu, que no passarà la història, no ha estat la forma més maca ni tan sols en el gol de l'Espanyol, però val un punt al final.
Sí, i un punt que pot valer molt al final de la Lliga. Diguem que l'Espanyol, tenint en compte el partit horrorós que ha fet, perquè ha fet un partit molt dolent, ha pogut rescatar almenys un punt, sobretot pel que significa, que és que el Granada, l'equip que marca el descens, tercer per la cua, no en sumi tres. I ha estat un partit molt estrany, per com ha anat i per com quines sensacions ha deixat en l'Espanyol. Per com ha anat, perquè l'equip ha començat molt bé, la primera mitja hora estava més còmode que el Granada, però ha arribat l'expulsió de Barral, l'expulsió d'un jugador del Granada, i a partir d'aquí tot ha canviat. L'Espanyol ha jugat molt pitjor contra 10 que contra 11, El Granada s'ha avançat en un gol que no hauria d'haver posat al marcador perquè en l'inici de la jugada que ha transformat Rochina, hi ha una falta clara sobre Javi López, però bé, el Granada s'ha avançat, l'Espanyol ha trigat una eternitat en reaccionar, no ho ha fet en els 5 minuts que quedaven de primera part, ni en ben bé la primera mitja hora de la segona, i a partir d'aquí, Galca lentíssim fent els canvis, no els ha introduït fins a l'últim quart d'hora, però és veritat que l'últim quart d'hora l'Espanyol, ni que fos per empenta, ha aconseguit generar un parell d'oportunitats claves a la sortida d'un corna, dos cops de cap d'Álvaro que ha desaprofitat, i quan potser menys ho esperava i ho mereixia, en una centrada d'Hernán Pérez des de l'esquerra, com dius, Miguel López, al lateral del Granada, de manera molt desafortunada pels interessos andalusos, ha salvat un punt per l'Espanyol, que significa mantenir-se 5 del descens, haguessin estat 4 en cas de derrota, i permet a l'Espanyol, bé, sumant una jornada més, mantenir aquesta distància respecte a baix. Però de la mateixa manera que expliquem que ha estat un partit estrany, és difícil també escoltar Galca i posar-hi tot plegat una mica d'ordre. Fixeu-vos en el que diu el tècnic romanès. D'entrada, satisfet pel punt, tenint en compte que el seu equip no ha jugat gens bé.
No ha marcado el gol porque no hemos relajado, pero bueno, como ha ido el partido, luego ha sido muy difícil porque se han echado atrás, han cerrado los espacios y porque no me ha costado marcar un gol. Yo creo que al final, contento por el punto, contento por el juego del equipo.
Doncs content i satisfet per haver rescatat un punt, però admet Galca que avui, si l'equip hagués estat bé, era un partit per guanyar-lo. El Granada jugant una hora contra, jugant amb una hora amb 10 futbolistes, l'Espanyol, si hagués estat només una mica inspirat, era un partit per guanyar-lo. I Galca és conscient que avui el seu equip ha perdut una oportunitat de guanyar en certificar mitja permanència.
Hem marcat el gol, s'han echat atrás, però ha costat encontrar el camí hacia la porteria. Al final, ya lo he dicho, contento por el punto. Y nada más, se podía sí sacar mucho más. Es verdad, pero también podrías perder.
Doncs aquesta és la lectura que em fa l'Espanyol, que torna demà al matí cap a Barcelona i prepararà ja el pròxim partit, que és diumenge contra l'Atlètic de Bilbao a Cornellà al Prat. És veritat, és més cert en aquesta setmana de l'Espanyol el que diu el tòpic, que un punt a domicili el fas bo guanyant a casa. I si l'Espanyol aconsegueix doblegar un rival molt diferent el diumenge a casa, vindrà l'Atlètic a més de jugar a Europa League el dijous a Mestalla, tornada de vuitens de final, doncs si l'Espanyol aconsegueix guanyar sí que farà un pas importantíssim de cara a evitar el patiment en les últimes jornades.
La mitjana anglesa, ara que parlarem de la Premier, tens sort perquè et saltes aquesta secció i no has d'aguantar el Miquel Agut, que com que ha guanyat el Leicester està aquí donant pel sac,
sí,
i parlant
sí,
Jimmy
sí,
Barry,
amb una
això.
Samarreta d'en Jamie, vaig per la redacció.
Però Dani, no tinguis cap dubte que tots els integrants de la secció de la Premier volen que guanyi el Leicester la Lliga. No en tinguis cap dubte. Potser tu ets l'únic perquè tens allà l'Arsenal pel mig.
No, però ja no tinc cap esperança. És veritat, no hi ha ningú del United. Hi ha el Costas del United, em sembla, no?
No sé si ho és que es manifesti, però jo ara mateix no ho sé, però vaja, tampoc, si l'Arsenal no té opcions, imagina't si el United no ha de tenir.
Escolta, a veure si t'agrada la sintonia, Edu, a veure si t'agrada, va.
Aviam.
T'agrada, no, Edu?
Sí, està bé.
N'hem tingut de pitjors, no?
Sí,
ha triat el Dani.
Gràcies, Edu.
Adéu, bona nit.
Adéu, bona nit.
Som, per cert, qui són?
The Coral.
L'he ballat moltes nits a la sala Rasmatas.
Molt bé.
El temple.
Fins aquí la... Sí, el temple al qual, bé, és igual, ara no farem publicitat. Però ja us convidaré un dia, perquè crec que algun dia em deixaran... Estan tan bojos que em deixaran punxar en alguna de les petites sales. Ja us explicaré a tots els oients de RAC1 i a l'Edu de Batlle i al Miquel Agut, bàsicament, que els agrada aquesta música. Gràcies, Edu!
Bona nit, de Coral.
Bona nit.
Bona nit.
com es nota que ha anat al Leicester i estàs content. Molt,
però escolta, aquí. Si hi ha DJ Amable, hi ha DJ Senable, també?
Senable, o... sí. No, no, The Big Ticket DJ, però ja en parlarem d'això.
Home,
cap al, cap, quan s'acosti Sant Jordi, ens sentireu a parlar.
Perfecte. Va, doncs podem començar, no?
Sí, si tu vols.
Tenim personatge.
El personatge.
I si no, també.
Es diu Romelu Lukaku, és el davanter belga de l'Everton, que va liquidar el Chelsea a l'FA Cup amb dos gols a la recta final del partit que es va jugar dissabte a Goodison Park.
El seu ex-equip, no?
Exacte. Ara aquí anàvem. L'Everton va fitxar Lukaku quan era propietat del Chelsea, precisament, per 35 milions d'euros ara fa dos estius. En tres dies, doncs, contra el PSG i dissabte al camp de l'Everton, el Chelsea ha estat eliminat de dos títols i acabarà la temporada en blanc, fora Champions i fora FA Cup.
El gol.
Aviam, no ha marcat Jamie Vardy.
Qui?
Jamie Vardy. Sí. Però fresqueta d'aquesta nit tenim la xilena de l'Este de Shinji Okazaki. Vardy, Okazaki! Doncs això, Vardy ha estat primer que ha tocat la pilota i Okazaki qui l'ha rematada. I després hi ha un altre gol, que és de dissabte, de l'Everton-Chelsea de l'FA Cup, del qual parlàvem. Lukaku dribla tota la defensa del Chelsea i marca. Barkley. Lukaku. Lukaku holding off Aspa Laqueta and taking on all comers. Brilliant from Lukaku and Everton in front. Wonderful goal.
Cognoms exòtics. Okazaki i Lukaku, sí. Són els candidats a millor gol de la Premier.
Cacofònics, no? Sí, podríem dir. Bé, llavors el guanyador després de l'apassionant nit de futbol que hem tingut avui, quin seria?
És Lukaku.
Doncs mira, Romelu...
Anaves amb un dels dos o com no, que no, no hi ha l'Edu?
No, 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 no és igual. Però si m'hagués hagut de quedar un gol, sentimentalment seria el d'Okazaki.
Jo no l'he vist, el d'Okazaki.
És una xilena sense més dins l'àrea.
Una mica millor que la Darda, no?
Sí, sí, exacte. La Darda una mica tercera edat, aquesta estava millor. I amb tota l'estima, evidentment. I res, i per acabar, doncs el de Lukaku, que era un golaç. Anem endavant.
El català de la jornada.
No és ballarina aquesta jornada, és no. Oriol Romeu, que una vegada més va completar els 90 minuts amb el Southampton, que va guanyar el camp de l'Stoke. En aquest partit, Boyan va entrar com a revulsiu a la mitja hora, quan l'equip ja perdia per 0-2 i no va aconseguir que acabessin guanyant. Van perdre per 1-2. Muniesa no va tenir minuts. Bellerín, de qui parlàvem, va ser suplent amb l'Arsenal en el partit de l'FA Cup contra el Watford. Va fer rotacions Wenger... Però sobretot al darrere.
Al lateral, sí, els dos laterals.
Exacte. I per la seva banda, Deulofeu va escalfar banqueta en l'Everton-Chelsea, un partit que Cesc va jugar sencer. Adama continua lesionat i sense jugar.
La portada.
Aviam, la portada d'avui és del Mirror Sport i és de l'endemà de l'eliminació de l'Arsenal, o sigui que és d'ahir al vespre d'aquest matí. What a farce. De Watford, what a farce. És a dir, quina farsa amb una foto de Wenger exclamant-se, una foto grandíssima que va quedar, com diria aquell, retratado.
Totalment d'acord. Tots els que sigueu seguidors de l'Arsenal, com jo, i estigueu immensament agraïts per tot el que ha fet, però actualment fins als nassos de Wenger, com jo, us recomano que seguiu a Twitter Piers Morgan, el periodista britànic que està obsessionat, o sigui, mireu el timeline, però... cada 5 minuts fa un tuit demanant el cap de Wenger, té moltíssims seguidors, interactua amb estrelles del món de la música, del cine, per demanar-los que digui, li ha dit a Kanye West, si us plau, pots tuitejar que Wenger foti el camp, o sigui, està obsessionat i és molt divertit de seguir.
D'això se'n diuen influències.
Sí,
escolta, per cert, parlant de tuits interessants...
El tuit.
Beauty Humor, i aquí en trobem molts de recomanables, n'hi ha un que m'ha agradat molt, de Jürgen Klopp i alguns dels seus jugadors sortint com si fossin els típics que mans del hip-hop amb samarretes amples d'un local bevent cerveses, passa Arsène Wenger pel carrer i li fumen una llauna de cervesa pel cap. En fi, està un al cotxe de Van Gaal, però em quedo amb un altre. És just de després de l'Arsenal Watford, aquest ens sabrà greu senabre, però què hi farem?
És aquella.
Un grup de seguidors del Watford amb cotxe passen pel costat de seguidors de l'Arsenal a la rodalia de l'estadi. Alenteixen la marxa i els pregunten per anar a Wembley, sisplau.
En fi, anem acabant. El cap de setmana, què?
Doncs el cap de setmana obrireu la jornada amb un partidàs. Dani, el camp de l'Everton és un dels que fa més bona pinta de la jornada. Esperem que amb l'Arsenal fora de la Lliga de Campions per descomptat serà...
Ja et dic jo que Deulofeu porta no sé quants partits sense jugar ni fer gol. Ens farà un gol i farà la matralleta aquella que ens va fer un any.
És el Pupes, no?
Sí, sí.
L'Arsenal?
Totalment.
Molt bé. Doncs Everton-Arsenal, aviam què fa Lukaku, què fa Deulofeu, dissabte a 3:15 hora nostra. El líder juga al camp del Crystal Palace, dissabte a les 4, Palace-Leicester. Recordem que el Palace és un dels semifinalistes de l'FA Cup, per tant està en relativament bon moment, i el partit amb més cartell de la jornada és el de diumenge a les 5, derbi de Manchester, Manchester City, Manchester United. Moltes urgències entre tots dos.
Déu-n'hi-do, gràcies Michael.
Good night.
Gràcies a l'Ariadna Urriols a la part tècnica, a la Sònia Gelmà, al Xavi Puig, al Miquel Agut, l'Edu Davat i al Jordi Costa, la Paula Carreras, tota la redacció d'Esports de RAC1 que ha fet possible aquesta edició del Tu diràs. Demà hi tornem, com sempre, a partir de les 11 amb més històries per vosaltres. Fins demà, bona nit.
Tu diràs.
RAC1. Georgina García.
Bona nit, ara passen 5 minuts de la una. Carles Puigdemont i Pedro Sánchez exhibiran aquest dimarts voluntat de diàleg en la reunió que faran al migdia al Palau de la Generalitat. Han quedat a 3:15 i han acabat compareixerà el líder del PSOE que va demanar la reunió i la consellera portaveu Neus Munté. És la primera trobada entre els dos dirigents des que Puigdemont va arribar a la presidència. Ell mateix avançava l'esperit amb què l'encara diu que no serà l'última.
Som, per tant, un govern que dialoga amb tothom, vol dialogar amb tothom, començant per els sectors socials i econòmics i acabant, naturalment, per polítics de totes les condicions, i demà, com sabeu alguns de vosaltres, en tindrem una mostra més d'això. No serà la primera, n'hi ha hagut d'altres en el temps poques setmanes que fa que sóc president de la Generalitat, i espero que no sigui l'última, perquè continuarem tenint oportunitats per dialogar.
El PSOE planteja la reunió per ressaltar les diferències entre Pedro Sánchez i Mariano Rajoy. Diuen que l'objectiu és recuperar el diàleg que va trencar el president espanyol en funcions. Rússia retira les tropes de Síria després d'acordar-ho amb el seu aliat, el president sirià Bashar al-Assad. El president Vladimir Putin diu que ho fa perquè els jihadistes han perdut terreny.
Crec que l'objectiu fixat pel Ministeri de Defensa i les Forces Armades pràcticament s'ha assolit. És per això que he ordenat que demà comenci la retirada de les tropes de Síria. He demanat que s'intensifiqui la participació de Rússia en la negociació d'un procés de pau que solucioni el problema de Síria.
Mentrestant, a Europa, uns 2.000 refugiats han aconseguit passar la frontera de Grècia cap a Macedònia per una de les parts de la tanca del camp d'Idomeni. Han aconseguit entrar a territori macedoni creuant un riu en unes condicions molt perilloses. 3 persones han mort en l'intent, tot plegat la vigília del 5è aniversari del conflicte a Síria. El jutge vol traslladar la causa del 9-N al Suprem perquè considera que hi ha indicis de delicte en l'actuació de Francesc Homs, ara diputat a Madrid, i que no es pot separar la seva actuació de la resta d'investigats. Homs ha insistit en una entrevista avui al dia aquest vespre que si el cas s'eleva al Suprem no canviarà res perquè no tenen cap dubte que en cap moment es va infringir la llei.
Jo vaig donar certesa en tot moment en el president de la Generalitat i en el govern que el que estàvem fent era legal i no em devia equivocar gaire si després també ho va dir la Junta de Fiscals de Catalunya quan van analitzar la qüestió.
El jutge no està d'acord amb la Fiscalia, que va demanar que el Suprem investigués els presumptes delictes d'Homs com a organitzador de la consulta, però alhora demanava que la resta de la causa continués a Barcelona. I Comissions Obreres ha convocat vaga de 24 hores a Renfe i a Adif pel dimecres de Setmana Santa, coincidint amb l'operació sortida. El sindicat denuncia que el govern espanyol no deixa aplicar el conveni col·lectiu que es va aprovar abans de les eleccions espanyoles. Un dels portaveus de Comissions Renfe, Cristóbal Cobo, diu que van a la vaga per reivindicar la negociació sindical.
Nosaltres fem una vaga de pressió perquè el Ministeri d'Hisenda, que sigui un ministeri en funció, el senyor Montoro, faci tots els passos perquè s'apliqui el conveni.
Comissions Obreres és primer sindicat a Adif i segon a Renfe al conjunt de l'Estat. Ara els esports amb la Paula Carreras.
El Barça ha anunciat aquest dilluns que crearà una grada d'animació de cara a la temporada que ve a instàncies de la Lliga de Futbol Professional. Un espai d'animació, com l'ha batejat el club, per a socis amb 3 anys d'antiguitat i majors de 16 anys. El president de la penya Almogàvers, Albert Llarza, ha insinuat que amb aquesta proposta no està clara la continuïtat d'aquest grup d'animació. Ho ha dit aquesta nit al Tu Diràs.
Decidirem nosaltres si volem continuar endavant com a grup d'animació o no. Com els dic, els socis de la meva penya... 1. Que ens obliguen a canviar de lloc i 2. Que els seus fills no podran accedir en aquella grada. Com els dic? A veure, expliqueu-m'ho.
El Barça demanarà a la reunió d'aquest dimarts amb el Sevilla i la Federació Espanyola que la final de la Copa del Rei del diumenge 22 de maig comenci a les 7 de la tarda. L'Espanyol ha empatat a 1 al Camp del Granada en l'últim partit de la 29a jornada de Lliga. Els blanquiblaus són els 14ens amb 32 punts, 5 per sobre de la zona de descens. L'Atlético de Madrid rebrà aquest dimarts el PSV en la tornada dels 8ens de final de la Champions. A l'anada van empatar a 0. A la Premier League el Leicester ha guanyat 1-0 contra el Newcastle de Rafa Benítez, que ha debutat aquest dilluns. El Leicester es consolida com a líder amb 5 punts per sobre del Tottenham. I a l'NBA, Pau Gasol no podrà jugar aquesta matinada en el partit Chicago-Toronto. El català estarà de baixa en els propers 2 partits, ja que té molèsties al genoll. El Minnesota Timberwolves de Ricky Rubio jugaran d'aquí a 2 hores contra el Phoenix.
I el temps aquest dimarts serà un dia insegur, amb fred de nou al matí i xàfec, sobretot al sud i a ponent, mentre que a la tarda també afectaran altres comarques, sobretot de l'interior del país. Cota de neu de 1.000 metres a 1.200.